Avui és dimarts i hem de saludar en Josep Lluís. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, bon dia, què tal, Gerald? Gerald, he canviat el nom.
Clar, els dimarts sempre toca la part tecnològica de Ràdio Capital. De fet, tenim el teu retorn, que ens posa't bé els cascos, que tenim el teu retorn que ens està entrant per antena.
A veure, potser és que tinc els auriculars massa alts, perquè estic una mica sord. Això és conseqüència de portar ja uns quants anys fent ràdio i els cascos... Ara millor?
Aviam. Sí, ara ja no ens tornem a sentir. Doncs avui és dimarts, toquen les novetats tecnològiques o la part tecnològica i d'oci de digital del Supermatí.
Doncs sí, efectivament. Jo crec que aquesta no és la sintonia de la secció, però,
no,
però vaja,
no sé,
amb el Dani i amb el Miquel, sí, amb el Dani
sí,
i amb el Miquel sempre portem aquesta dicotomia, que no sabem ben bé si és aquesta la sintonia o no, però vaja, és igual, la qüestió és tenir una mica de música per començar el dia, començar a parlar de temes de tecnologia, oci digital i tot això, i a més, el tema que a mi, amb el que avui volia començar, és precisament un tema del que tu parles, Gerard, en el web de Ràdio Capital, en el portal de notícies radiocapital.cat, que amb un article que vas publicar ahir, si no
sí,
recordo malament.
Sí, i avui ha sigut la portada del programa.
Correcte,
parlem
doncs... Correcte, el fenomen aquest del 10 Years Challenge, que per als que no hagin sentit a parlar, cosa estranya, però també pot ser que hi ha gent que no hagi sentit a parlar, perquè hi ha gent que no viu en un entorn digital, consisteix en penjar una fotografia teva de fa 10 anys amb una altra que sigui actual i comparar-les. No? Bé, com totes aquestes iniciatives, s'ha acabat convertint en una espècie de joc per moltíssima gent, per milions de persones arreu de tot el món, però clar, el que el Gerard en aquest article en la portada d'avui d'alguna manera denuncia entre cometes és que darrere de tot això no hi ha tanta innocència, no hi ha tant de joc, sinó que podria estar servint per els softwares de reconeixement facial d'entrenament, no?
Exactament.
Els softwares de reconeixement facial són softwares fets a base d'intel·ligència artificial que aprenen diferents patrons en base doncs, a una sèrie de regles preconcebudes o predonades, no? I que podria ser això, no? Jo volia parlar d'això, Gerard, perquè com aquest fenomen n'hi ha molts altres a Facebook i a les xarxes socials, a internet en general. Són, per exemple, el seu origen són les cadenes de text. Qui no les ha vist, no? Aquelles cadenes de... has de fer això perquè no et passi això o altre. Perquè resulta que si no envies això a 5 amics teus en els propers 30 minuts, te vindran a sobre totes les desgràcies del món. Parlo de Facebook, però parlo de WhatsApp, abans eren els SMS i en qualsevol plataforma.
O els correus d'abans que s'enviaven amb el PowerPoint.
Clar. Sí, totalment. Llavors, al final, què hi ha al darrere de tot això? Hi ha... com a mínim la voluntat de recaptar algun tipus d'informació, algun tipus de dades sobre l'usuari, no? És a dir, robar-la directament, perquè per mi això és robar, perquè no t'estan dient francament, escolta, mira, vull les teves dades per oferir-te un millor servei, com seria una acció de màrqueting qualsevol de mira, omplen el formulari i et deixen el seu correu i t'adonem, no sé, una guia del que sigui o un descompte o qualsevol cosa, doncs escolta, anem de cara, vull les teves dades per poder donar-te un servei i fer una acció de màrqueting. En aquest cas no, són trampes amb totes les lletres i en majúscules perquè la gent caigui. I caiem, i ho dic en plural perquè tots alguna vegada hem picat en algun tipus de trampa d'aquest tipus. I amb això de les cadenes de text, el que volia comentar és que, si us fixeu, totes guarden una sèrie d'elements comuns, no? Per exemple, una cosa molt evident que a mi em faria sospitar d'un tipus d'acció d'aquest tipus a Facebook, concretament, és quan acaben totes amb la coletilla de no comparteixis, copia i publica. Quan resulta que quan tu consultes a qualsevol persona que tingui un mínim domini de Facebook sap que si el... M'estic sentint jo ara mateix.
Sí, no, sí? Ah, doncs no hem tocat res. Sí, segueix exactament igual que estava fins ara.
Bé, intentaré seguir. Em sembla que em trec els cascos perquè si no...
No deus tenir la pàgina oberta posada amb el Supermatí?
No. No, no tenia, abans sí, fa una estona estava escoltant amb l'streaming, però ja, ja, ja l'he parat. No, el tema que dèiem, no? Al final, no sé, m'he perdut ara.
Sí, no, estem parlant de la gent que coneix el Facebook, sap que no és millor copiar, sinó compartir.
Exacte, perquè si el veritable objectiu fos la difusió d'aquell missatge, que arribés a quantes més persones millor, al final el que faries realment què és? Compartir-lo, fer un like, fer una reacció, qualsevol emoticones que tens, uh-huh. o fer un comentari, no? Que són les tres maneres per fer viral o per intentar fer viral un contingut a Facebook concretament, i també és replicable això a altres xarxes socials. Doncs no, diuen copia i enganxa, no? Clar, copiant i enganxant només arribes al teu entorn més immediat. Al final, hi ha programes, tu deus saber, Gerard, que se'n diuen aranyes, que funcionen doncs, amb el principi que funciona Google per fer un escaneig de totes les pàgines. Doncs el que fan és un escaneig dels perfils que tenen les dades en obert, que són molts, molts, perquè la privadesa sí que està a la base de tothom, però
sí,
molt poca gent l'aplica.
Massa i tot, de fet.
Sí, sí, sí. I què fan? Doncs buscar patrons de comportament. Si tothom publica exactament el mateix text, per això lo de copiar i enganxa, si tothom fa exactament les mateixes accions amb un temps determinat i amb unes normes determinades, allà tenim uns patrons i per tant podem recopilar informació. Doncs una mica va per aquí. Sí, vaig trobar aquest paral·lelisme amb el que tu deies del 10 Years Challenge.
I de fet el tema de copiar i de reenviar missatges va bastant lligat amb el següent tema que avui parlem, que és WhatsApp, que ja ha implementat la funció que limita a 5 vegades el reenviament de missatges.
Sí, una mica el reforç és el mateix, no? Perquè WhatsApp s'ha convertit en una de les plataformes perfectes per expandir rumors, fake news, notícies falses, i que també en aquesta secció, en aquest programa, més d'una vegada ho hem comentat. A la Índia i a Mèxic ja ha costat la vida a diverses persones el fet de reenviar notícies que no són certes i que han acabat amb la vida d'una persona perquè han assenyalat com a culpable d'un delicte a determinar de persona que ha acabat sent linxada per la multitud, no? Doncs WhatsApp, com intentant fer alguna cosa per parar això, s'ha sumat a les grans empreses com Google, com la seva matriu mare Facebook, amb una mesura que és doncs a partir d'ara jo no podràs reenviar el mateix missatge més de 5 vegades als teus contactes. Això ja es va anunciar ara fa un parell de setmanes per un portal que es diu Betainfo, que avança moltes de les novetats properes que s'estan testejant en WhatsApp i que sorprenentment encerten bastantes vegades. Deuen tenir algun topo segurament de l'empresa.
Segurament, perquè sí, exactament.
Sí, ho acaben encertant bastant, no? I la setmana passada sortia publicat que la propera actualització de WhatsApp portaria aquesta novetat, i efectivament ja està implementada. Conforme anem actualitzant les aplicacions, ja sigui per iTunes o sigui per Android, veurem que un missatge no el podrem reenviar més de 5 vegades. A més, ja fa un temps, ja fa uns mesos, que hi ha un xivato que diu que el missatge que estàs reenviant és això, és un missatge reenviat, perquè abans no es podia saber. I clar, la propagació doncs era encara més evident, no? Ara, com a mínim, sabíem, mira, m'ho estan reenviant, no? I el que ha fet tampoc és que s'ho hagi currat gaire, sinó que ha pinxat un botó i ja està. Abans també t'enviaven segons quin missatge i segons com estava fet, com estava redactat, ja veies que qui t'ho enviava no era capaç d'haver redactat això, no? Però vaja, no, ara és molt més evident, i ara, sobretot, tenim aquesta limitació, les 5 vegades, no? que només es podrà reenviar un missatge. A mi em sembla perfecte, perquè realment, a falta d'aquesta educació a la que apel·lem sempre per discriminar determinats continguts del que són o poden ser útils, ja no dic certs o no, sinó útils, davant d'altres, sí. Davant d'aquesta incapacitat de moltíssimes persones per fer-ho, doncs al final només queda aquesta opció. És una mica trist, per això, que s'hagin de posar aquestes limitacions perquè no passin desgràcies,
I acabem amb l'últim tema d'avui, que és que Google, la matriu Google Maps, ja t'avisarà de la ubicació dels radars a les carreteres. Cal tenir en compte
sí.
que Waze, que és l'aplicació de xarxa, l'aplicació social de mapes, que la va comprar Google, ja ho feia. I hi ha alguna relació?
Sí, totalment. De fet, la compra d'aquesta aplicació, de tota aquesta plataforma per part de Google, té una claríssima relació amb el fet de que ara Google Maps comenci... Això sí, diuen des de Google que serà lenta la implementació d'això. No sé si tindrà algun tipus de relació al fet que hi ha molts radars per tot arreu, no? I que localitzar-los i així doncs no serà fàcil. No, el cas és que localitzar radars no ha estat mai ben vist per part de les autoritats, per part del Servei Català de Trànsit, per part de la Direcció General de Trànsit d'Espanya. De fet, hi ha softwares i aparells que estan prohibits per ser instal·lats en el cotxe, que detecten via ones de radiofreqüència la presència de radars, fins i tot mòbils. No t'ho perdis, són només els fixes, sinó també els mòbils. Aquests estan prohibits. Si et pillen en el cotxe amb una màquina d'aquesta instal·lada, pots tenir un problema, realment, amb els Mossos o amb la Guàrdia Civil o amb qui sigui. I
De fer més que un problema és multa, també.
Sí, el problema és la multa, bàsicament, que no és petita. I ara que una aplicació tan popular i d'ús tan massiu com Google Maps pugui incorporar això, doncs bé, em recorda una mica el tema també dels taxistes i dels VTCs. Diràs, i quina relació té? Home, doncs perquè l'avanç de la tecnologia és imparable i que al final, només des d'aquest punt de vista, sense entrar en altres... en altres qüestions una mica més d'altre caire, no? En el cas de la qüestió tecnològica. Això és imparable i era qüestió de temps que Google Maps, igual que t'avisa de si tens un restaurant per anar a menjar o si tens un negoci a la zona que t'estàs movent, doncs era qüestió de temps que t'avises de que tens un radar a 500 metres i que paris i que frenis perquè si no tens una multa.
Cal dir que, ara així de manera ràpida, tenir un inhibidor de radar són 6.000 euros de multa i 6 punts, un detector de radar 3.000 euros i 3 punts, i el que sí que està permès, que és segurament com Waze, són els avisadors de radars.
Clar, perquè hi ha una diferència entre els avisadors i els inhibidors. Els inhibidors el que fan és, doncs, precisament, com diu la seva pròpia paraula, anul·lar el senyal. O sigui, un radar com funciona? Emet un senyal que rebota en un objecte i que retorna a l'emissor un senyal, i a partir d'aquí d'una sèrie de càlculs matemàtics doncs es determina una posició, es determina una velocitat, es determina una sèrie de constants, no? Clar, si tu el que estàs fent és emetre un contrasenyal que el que fa és perjudicar el funcionament d'això, això és gairebé com un atemptat, eh?
Sí, doncs Josep Lluís, després del repàs que hem fet avui a les novetats tecnològiques com el 10 Years Challenge, els missatges de WhatsApp que ja es començaran a implementar el límit de reenviament i la novetat de Google Maps, ho deixem fins la setmana que ve.
Perfecte, doncs que tingueu bon dimarts.
Adéu, bon dimarts.
Adéu, bon dia.